Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes a una nova edició de l'Hotel Suís. Avui a cavall entre l'antena i una altra vegada aquí al Twitch de Ràdio Sabadell.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
D'aquí a 15 segons seran la 1 i 5 minuts, 5 minutets des que en teoria ha començat a les Roces el sorteig. He vist ja les primeres imatges al canal de la Federació Espanyola de Futbol a la sala Luis Aragonés de la seu del futbol a Terres Madrilenyes, on coneixerem d'aquí a res, a breus instants, si el Talavera, si l'Avilés o si l'Ucamp és el rival del Centre d'Esport Sabadell a la final per ascendir a Primera Federació. A la meva esquerra, Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Avui havia portat fins i tot colorins. No sé si avui precisament que hem fet allò una mica de manualitats, just anirà en hora al sorteig. De moment han felicitat el Ceuta, des d'aquí també una abraçada per la gent canalla, cavalla, perdó.
Sí, canalla també, canalla, els canalles també.
Els cavalla, que han ascendit. Comencem bé, això és començar bé el directe. A segona divisió i, Sergi, comença amb la pregunta de sempre. Tu a qui et demanes?
Per diferents raons he canviat d'opinió respecte al que em preguntaves ara fa 15 dies, on hi havia 4, ara ja són 3 només els possibles rivals. Ja sé que la matemàtica d'aquí una estona em dirà que la probabilitat més alta és Talavera. Jo, si puc, seria l'equip a evitar. I per diferents raons he canviat d'opinió i ja no veig tan malament anar a Múrcia.
Doncs el Bisoker la condomina, que vol anar al Sergi. Hem fet això, un tema de manualitats, i ho hem fet amb colorins. Per la gent que esteu al Twitch ho podreu veure, pels de l'antena us ho anem explicant. A la meva dreta, Pau Vituri, què tal, com estàs?
Hola, Adri.
Perquè si li dic el tema de combinacions, etc., al Sergi, ara mateix fuig.
Ja ha agafat el mòbil. Acaba de desconnectar el segon 1.
A veure com anirà el sorteig. Bàsicament, Vituri, cinquens contra segons, tenint en compte que hi ha 3 cinquens i només 2 segons.
Per
tant, aquí tens els segons. La gent, per si a casa està perduda, els colors són simplement els grups aquí on han jugat a la fase regular, perquè hi ha dos condicionants. El primer, que la classificació és el que ha de primar més, és a dir, un segon ha d'anar contra un cinquè sí o sí, i el segon punt és que no siguin del mateix grup. Per tant, els cinquens, vinga, aquí no hi hauria cap mena de problema, perquè són de 5 grups diferents.
Espera, a veure si em faré un embolic aquí ensenyant-ho a Twitch. Són 5 grups diferents, correcte. Aquí tenim els...
Falta la càmera zenital, que es vegi des de dalt. Sí, això Roger Benet no ho tenia previst.
Jo vaig ensenyant. Tenim 2 segons classificats, que són les primeres boles que sortiran. D'acord?
Aquests no ens poden tocar.
No ens poden tocar. Cacereño i Numancia. D'acord? Cacereño i Numancia aniran contra un d'aquests equips. Torrent, Teruel
o Estepona.
I Estepona. Val? D'acord.
No patiu per les Roces, perquè estan en vídeos connectant amb equips que estan seguint el sorteig des de casa. En el cas del Sabadell estan entrenant.
Estan entrenant per evitar, sí, precisament aquest xou.
Temptacions.
Sí, sí, sí.
Agafo 2 cinquens.
A l'atzar, és igual, que siguin.
Aquests dos i els poso aquí amb els segons.
Pues, Estepona, Numancia i Torrent contra Cacereño, per exemple.
Per exemple. Em quedo amb un cinquè.
Aquí
casualment
és la clau.
El Teruel.
Aquí és la clau.
Casualment el Teruel.
Aquest cinquè ha d'anar contra un tercer.
Ha d'anar contra un tercer. Passa amb els tercers.
Tercers, amb colorins també. Talavera, Avilés o Ucamp. És la clau, perquè són els 3 possibles rivals del Sabadell. No,
correcte,
sé si quedarà molt clau o no.
Correcte.
Talavera, Avilés i Ucamp.
És a dir, posem per cas que surt l'Avilés. És igual, l'Avilés o l'Ucamp. O l'Ucamp, és igual. L'Avilés.
Vinga.
Ens quedem amb 2 tercers.
Ja tenim rival aquí, llavors.
2 tercers i 2 quarts.
Perquè el color seria Talavera amb Rayo no pot anar, apropo una mica més, Talavera amb Rayo no pot anar. Està... perquè és vermell amb vermell. Per tant, seria Talavera Sabadell o Camp Rayo.
Està al nivell de les hueveres de Sergi Parque.
Sí, sí, hem millorat una mica la presentació, però el nivell de cutre continua sent el mateix. Estem... Llavors, és gràfic el tema dels colors?
És fàcil d'entendre.
Aquí veiem que ha de ser així.
Aquí ho tenim.
Ha de ser així, sí o sí.
Tant sí com no. És a dir, hi posem un altre exemple.
2025, aquí amb papers de color.
Deixo anar l'Ucamp i agafo l'Avilés, l'altre tercer. Estem a les mateixes.
Sí, sí.
L'Avilés ha d'anar contra el Rayo
sempre
i el Talavera ha d'anar amb el Sabadell.
Sempre i quan el Talavera no estigui en la mateixa... No sortim al cinquè, bàsicament.
Correcte.
Si el Talavera cau contra un quart, és el rival del Sabadell.
És a dir, què passa si la primera bola, el cinquè que hem deixat penjat...
M'has barrejat ara tercers, quarts...
No passa res. Què passa si el cinquè que hem deixat penjat va amb el Talavera? És a dir, la primera bola que surt és la del Talavera, dels tercers. Llavors tenim un sorteig obert.
50-50.
Llavors podria el Sabadell li podria tocar
l'Ucam o
Avilés. En aquest cas sí, però només en aquest cas en concret.
I precisament per això, després de barallar-nos amb la intel·ligència artificial, de fer molts números ahir a la nit amb pòstits, era encara fins i tot més cutre que tot això d'aquí, al voltant d'un 60% de possibilitats
sí.
És el Talavera, i en el cas d'Ucam i Avilés seria un 20 més o menys cadascun.
Aproximadament. I hi ha un altre asterisc en aquesta equació. Deixo el Teruel, el fico en un segon, i m'enduc l'Estepona, un dels cinquens, un dels tres cinquens.
Que bé que ha vingut el tema dels colorins,
has vist? Perfecte. L'Estepona, diguem que és el tercer cinquè que no ha quedat amb un segon, i per tant ha d'anar amb un tercer. Què passa?
Problema, no pot jugar, amb Ucam, mateix
no,
grup.
No pot jugar amb Ucam. Per tant, li queden per aquí l'Avilés i el Talavera. Aquí hi hauria més opcions que la bola de del Talavera sortís la primera. I per tant que el Sabadell pogués anar amb l'Avilés o amb l'Ucam. Això el que fa és disminuir lleugerament la probabilitat que el Sabadell li toqui al Talavera. Si no, estaríem parlant d'un 66,6%. Amb aquesta casuística, les probabilitats baixen a un 60-61%.
En el global.
En el global. Per tant, és bastant probable que avui el Sabadell aquí uns minuts li toqui al Talavera.
Garcés, de cada 10 boles que surten, 6 seria el Talavera, 2 seria l'Ucam i 2 seria l'Avilés. Dintre de l'enrevessat que arriba a ser el tema del sorteig amb cinquens, tercers, segons, 5 grups diferents, etc, queda clar que no et pot tocar un del teu grup i queda clar que amb aquest repartiment de colors que hem deixat, per exemple, l'any passat, crec que els 4 del grup dels catalans van caure a la primera eliminatòria. Sí. Per tant, encara era més complicat perquè eren de menys grups.
Torrent i Sabadell ja han fet part del que no es va aconseguir l'any passat, que és que ja han passat 105è i 104, o 104 i 105è per ordre. Per tant, ja han fet més del que es va aconseguir la temporada passada, on, com dius, del grup dels catalans, és a dir, del grup 3, cap. Era curiós que els quatre eren catalans, però cap dels quatre va aconseguir superar aquesta primera ronda.
A les Rozas criden algú, per tant, anem a connectar per primera vegada allà i escoltem una miqueta...
Director Deportivo, muy buenos días, enhorabuena por esta clasificación para el Talavera. Además,
doncs mira, el possible rival del Sabadell, director esportiu del Talavera. 700 i escaig quilòmetres de distància respecte a Sabadell per carretera. Al sud de Madrid, província de Toledo.
Però fueron 23 años atrás, ¿no? Y bueno, muy contento, sobre todo porque me siento muy...
Toni García es el exjugador, ¿no? Diría.
Y ahora con la responsabilidad...
Té pinta d'exjugador. No sé a quin Toni García exjugador et refereixes, però aquest té pinta d'haver estat futbolista, sí. Hi ha gent de Talavera, per aquí pel xat del Twitch.
Sí,
estan saludant aquí Força Tala, etcètera.
És que tinc obert els dos, jo. Tinc el Twitch nostre i tinc les Rozas també, per si de cas.
Llavors no són els nostres. Ja m'estranyava, dic, hòstia, s'han connectat aquí a Ràdio Sabadell.
Podria ser. Mira, aquí tenim aquestes imatges.
I sí que s'ha connectat el nostre amic, el Fran Delgado, que m'ha escrit per dir-me, passo de la trucada de feina que estava tenint i
a veure quin toca.
Paral·lel i ens està seguint, que no se l'enfadin, els companys de la feina.
Estàvem parlant, mentre deixem aquí de fons amb aquestes imatges, les Rozas, etc, anem a pantalla única amb els resultats que es van donar, perquè jo crec que hi ha hagut moltes sorpreses, Vitori i Garcés, perquè és que amb els colorins i les conyes que estem fent avui, Vitori, hi ha més cinquens que segons. Per tant, això implica que molta gent el factor camp l'ha fet saltar pels aires.
Tres cinquens tinc aquí. És a dir, que han passat, només han caigut dos cinquens i han estat eliminats tres segons classificats. Per tant, bé, s'han produït sorpreses. Ara tiro de memòria, però Atlètic Balears...
Mira, si les podem veure, tenim els resultats a punt de les semifinals i així anirem repassant una miqueta els equips que s'han classificat per la final i que ara estaran al bombo d'aquí a uns minutets. Mira, just a la Roza surt imatges de Ipurua... aquí amb els gols Peque Polo, pell de gallina, veient el gol de Peque Polo ara.
Sí, salven les distàncies i amb tota l'estima i el carinyo del món, l'heroi 2.0 d'Ipurua, el nou Marc Fernández, o com a mínim aquella porteria té un segon inquilí.
Sí,
ja no, ahir
vam dir en el directe que un pal li podríem dedicar a Peque Polo. Jo crec que Marc Fernández continua sent l'amo de la porteria, però Peque Polo, un trosset de l'escaire ni que sigui, li podríem reservar per ell.
Bàsicament, Torrent ha eliminat a la Unión 4-1. L'Àvila va caure de manera molt cruel. En la última jugada va anar a la pròrroga al Cacereño després de resistir l'equip de Víctor Valdés amb un de menys durant més d'una hora. L'Avilés a la pròrroga pròrroga també va desfer-se de l'Antoniano. Dos penals, una a l'anada i una a la tornada, ha aturat Álvaro, el porter del conjunt asturià, possible rival del Sabadell.
El segon és una bogeria, és que l'atura al minut 102, però no 102 de la pròrroga, no. De l'afegit.
Van haver-hi 17 d'afegit perquè van haver d'atendre un aficionat, el Román Suárez. L'Estepona, de Miguel de Ita i de Toni Cáceres i de Callejón, va eliminar la S de l'Oroñés guanyant a les Gaunes. A més, el Numancia va perdre, però va classificar-se pel 0-2 de l'anada contra el Getafe B. El Teruel, que va guanyar 2-5 amb 3 gols del 94 endavant a l'Estadi Balear contra l'Atlètic Balears. El Rayo Majadahonda, 1-2, sorprenent, i sobretot veient les estadístiques, 20 i escaig vegades va xutar el Sant Andreu a porteria, però va perdre, i a més amb incidents després va ser apedregat a l'autobús dels madrilenys. I el Talavera, que seria l'únic rival del Sabadell que no ha jugat la pròrroga, va... No, sí, la va jugar. Ucam és l'únic que no la va jugar.
I el Talavera...
3-5 contra l'Utebo, però la pròrroga,
és
correcte.
És que, de fet, va marcar dos gols a la segona meitat de la pròrroga. Al minut 110 i al minut 118 va marcar el Talavera, però l'Utebo va plantar cara, realment.
I queda l'Ucam, que el dissabte s'havia desfet del Fabri, el 3-1. Marxem a les Rozas a veure què estan dient.
Con el Rayo Majadahonda, su clasificación... venciendo fuera de casa. Es el centrocampista del equipo majariego, Rafa Salama.
El Vitoria el deixem que vagi cap a dalt, cap a la redacció. Garcés, anem comentant la jugada de mentres. Aquí un migcampista del conjunt majariego, del Rayo Majadahonda, un altre dels classificats. Bàsicament per la gent de l'antena, que no veu les imatges, a Madrid estan presentant les mans innocents que trauran les boles del sorteig. Insistim, eh? Per si algú ha anat perdut. Talavera de la Reina, Real Avilés o el Bisòquer, la Condomina de Múrcia, per jugar contra l'UCAM. Són les tres possibilitats que té el Sabadell sobre la taula. 60-20-20, Talavera el més probable que toqui, Avilés i Ucam els altres, amb Rafa, el representant del Rayo Majadahonda ara mateix en el sorteig. Per part del Centre d'Esports, per cert, hi ha hagut representació avui a Madrid o no?
Sí, està Lucas Viale, està el director esportiu del Centre d'Esports Sabadell, que recordem ja va assistir al primer sorteig, el d'ara fa dues setmanes. No hi ha cap jugador, com deia, a Madrid, ni tampoc veurem cap imatge del directe, com has comentat. Hi ha hagut algunes connexions amb diferents camps, diferents equips que s'han reunit per fer allò tan vist ja a les televisions, que és el moment de conèixer els seus aparellaments i tothom salta i tothom ho celebra. En el cas del Sabadell, recordem, insistim, de fet l'equip està entrenant-se en aquests moments. No volia David Movilla, que ningú no es despistés, no volia allò que diem a vegades, tot aquest show que acompanya els sortejos, i el tècnic de Baracaldo ha tirat pel dret deixar que l'entrenament comencés una mica més tard, també per recuperar el viatge d'ahir, i per tant connexió en aquest cas doncs, en directe no veurem amb cap estament del Centre d'Esports Sabadell, a no ser que facin pujar, que jo crec que no, a Lucas Viale en algun moment per valorar alguna d'aquestes circumstàncies, ja ho veurem.
Per acabar de dibuixar informació de servei per aquesta setmana, no ho hem comentat, però el Sabadell entra com a quart classificat, jugarà contra un tercer. Això implica que aquesta setmana tornem a jugar a la nova Creu Alta, que l'ascens ha d'arribar fora de casa.
M'agrada.
Ja ho sé, ja. Sóc conscient.
A mi m'agrada.
Per acabar d'entendre més o menys això, implica que diumenge, perquè en teoria ha de ser diumenge, Sergi?
Diumenge, segur.
I hi ha hora, més o menys?
6 de la tarda. No és oficial, és més oficiós que oficial, serà 6 de la tarda i...
Veig a Lucas allà darrere.
Sí, estava a la sala. Que tothom estigui tranquil a casa, que ha arribat a Madrid i el tenim en aquest auditori Luis Aragonés.
Què li agrada a la federació, la parafernàlia,
sí,
per treure quatre pilotes, eh?
Sí. Però bé, en tot cas, com dèiem, no és oficial, el club estava treballant o està acabant de certificar que siguin les 6 de la tarda, que és un horari que agradava i molt, i si no m'erro, al igual que va passar en el partit d'anada contra la Societat Deportiva Eibar B, contra el filial de l'Eibar, Adri, el partit es podrà veure per Televisió de Catalunya. Es podrà seguir en aquesta casa, com sempre, però es podrà veure amb imatge per aquells que no vagin a l'estadi a través de Televisió de Catalunya.
No sé si servirà de molt, de poc o de res, però si serveix com a referència, l'Avilés va jugar ahir molt tard. A més, el partit es va aturar molta estona, diluviava a terres asturianes, però, com a referència, va ser l'eliminatòria que es va resoldre més tard, diumenge al vespre nit. El Talavera va jugar de matí. Va tenir pròrroga, va jugar al migdia, igual que el Sabadell a Ipurua. I en el cas d'UCAM Múrcia, l'eliminatòria contra el Fabril es va resoldre dissabte, que no seria dolenta del tot, tampoc.
No seria dolenta en aquest cas. Mira, una raó més, aquesta no me la sabia, però una raó més pel que he comentat al principi, per si algú s'ha perdut. He canviat d'opinió, com no tinc massa criteri, he canviat d'opinió, i a diferència del que vaig dir fa dues setmanes, que volia evitar de totes totes anar cap a Múrcia per jugar contra l'UCAM, ara em sembla, per moltes raons, per moltes, no només esportives, el desplaçament, el camp, el rival segurament és dur, però el fet de jugar fora de casa, jo continuo sent optimista amb aquest centre d'esport Sabadell. M'agrada Múrcia, i si em dius això, que es podria resoldre l'eliminatòria dissabte, no és dolenta, en previsió del que tant de bo, que segur que passarà, tinguem després de celebracions i històries amb el Sabadell. Però bé, més, no anem a avançar-nos tant, que primer s'ha de jugar aquest diumenge, després la tornada, i veurem com va tot plegat.
Doncs continua la xerrera a Madrid per acabar de... Ens han posat molt fàcil, perquè és que els rivals són exactament els mateixos,
sí,
que
no
ens podien tocar,
gaire cosa.
Excepte l'Eibar B, que ja ha caigut contra el Sabadell. O sigui, sí, són els mateixos de fa 15 dies en aquest punt de la pel·lícula. A veure qui presentaran les Rozas ara.
La primera federació versus e-learning completa la nòmina de Manos Inocentes. El director deportivo del último equipo en lograr su clasificación lo hizo
Real
en
Avilés
la noche del domingo. El Real Avilés Industrial ejerce com van Inocente, su director deportivo Miguel Linares.
Coneixent a Lucas Viale,
jo crec
que li han ofert a l'arribar, i bé, amb la cara que hagi posat ja han decidit declinar aquesta possibilitat, però bé, en tot cas, com dèiem, ja tenim teòricament les quatre mans innocents amb aquestes quatre recipients on estan les boles allà donant voltetes d'aquí una estona. I
tenim,
per sortir de dubtes,
els del Twitch, que són més de 550 pràcticament ara mateix. Tenim dibuixat aquí el quadre: Numancia i Cacereño, els dos que han acabat segons i que jugaran contra Torrent, Estepona i Teruel, aquí sense condicionants, sorteig pur. El tercer cinquè que quedi lliure, Torrent, Estepona o Teruel, jugarà contra un tercer, i per tant haurem d'anar cap al final del sorteig per saber a qui li toca el Sabadell, tot i que ho podrem intuir amb el tema del Talavera, en funció de si el Talavera no es creua, el que explicava el Vituri, amb aquests colors que han causat furor a través del xat.
Saps què m'ha faltat avui? Una pissarreta on es puguin anar enganxant a mesura que vagin sortint, encara per fer-ho ja del
la
tot.
Propera, la propera ho faig amb imants directament, va.
Hauria estat bé, veus? Aquí la propera, sí.
Si el Garcés diu camp cap a Múrcia, diu un d'ells, el Vituri torna a baixar. Sabadell, Múrcia, condomina, benvinguts a l'All Football, diu el Pedriski. Quin rival és el més perillós? Pregunta el Raül. La propera un PowerPoint, demana la Alba. Bé, us llegeixo, també, per cert, mentre estan aquí fent petar la xerrada a la seu de la Federació Espanyola de Futbol, al xat, als 550 aproximadament que esteu en directe. Qui voleu? No sé si voleu anar contra l'estadística i aquest 60% que diu que el més probable és el Talavera. A nivell de quilòmetres, Sergi, Talavera 700 llargs, Avilés més de 800, però l'aeroport d'Astúries és Avilés, o sigui que tindries un vol, no sé com està a nivell de combinació, això sí que no ho sé.
No, està bé, és prou bo.
I no sabem l'hora del partit tampoc.
Això sí.
Però que per aeroport, per logística, sí que estaria realment a prop. A Talavera seria, doncs, anar a Madrid i baixar, o anar des d'aquí directament 700 quilòmetres. Murcia no cal que expliquem, 600 quilòmetres ja hi hem anat moltes vegades.
Sí, a Talavera avui ja llegia gent que deia, bé, doncs, en avió anava a Madrid, i de Madrid et pots desplaçar fins a Talavera. Bé, ja, no són dins de les possibilitats. Ahir feien broma venint en el cotxe de tornada, i feien broma
Lebrija
amb l'Antoniano, i amb tot el carinyo al món, però aquí la combinació es complicava, perquè era tan difícil gairebé anar via Xerez, o sigui, via Jerez per anar a l'aeroport de Cádiz, que li diuen, com a l'aeroport de Sevilla o a l'AVE. Però, en tot cas, els tres viatges són per distància. És evident que Avilés és el més llunyà, com dius. També és cert que aquí les possibilitats es redueixen a que ens hem d'anar tots de cap a agafar vols per poder estar a Astúries aquell cap de setmana, a l'espera de si el partit es juga dissabte, es juga diumenge, si has de quedar-te una nit o on has de fer dues, depenent de com vagi tot plegat.
Opinions de tot tipus, eh? Jo voto per l'Avilés, l'UCAM, a la Copa ja vam eliminar el Real Murcia, ens va anar bé aquella zona, UCAM-Murcia, com diu el gran Garcés, desplaçament històric a UCAM, etc. Preguntava al Jaime quantes entrades van donar al Talavera i l'UCAM. Bé, el Talavera tenia un molt bon aspecte a l'estadi, al Prado. El Roman Suárez d'Avilés, el problema és que van posar fins i tot graderies supletòries, però va caure un aiguat brutal, aigua i vent, i van haver de fugir a refugiar-se sota de la coberta, i les imatges són una mica estranyes perquè sembla que estigui buit l'estadi, però estava gairebé a rebentar també, i en presència del públic de l'Antoniano, però tampoc res espectacular. I en el cas d'UCAM és on més estadi més gran. Vinga, va, primera bola.
La eliminatoria que se disputará esta semana, este próximo fin de semana, la ida, el siguiente, la vuelta, 5 plazas por el ascenso.
Club Deportivo Estepona.
Doncs l'Estepona, el primer cinquè.
El Deportivo Estepona,
ja no es creuaria
per 1-2 remontant
amb l'UCAM, recordem que era un dels condicionants que l'UCAM i l'Estepona no podien anar junts en cas de ser un cinquè contra un tercer per ser de la mateixa liga. Estepona de Miguel Deita, de Toni Cáceres, de Fran Callejón.
En la tercera categoria des de l'any 2011.
A veure si avui estalla o no, també, el sorteig, com va passar ara fa 15 dies, just quan sortia el rival del Sabadell. Aquí no pot sortir el Sabadell encara, tranquils. Estepona contra Cacereño.
El rival serà el Club Polideportivo Cacereño de Julio Cobos.
Estepona Cacereño, amb la tornada al Príncipe Felipe, Extremadura.
Y consecuentemente, al mantenerse en el empate, lograban su clasificación, se enfrentarán al Estepona. Primera eliminatoria entre equipos quintos y segundos clasificados. Nos resta una más.
El director com diu el Vituri, 66% d'opcions del Talavera. Ara mateix ha pujat una miqueta, un 6% al percentatge que ens toqui el Talavera.
Alex Huerta muy pendiente porque sabe
següent rival, això no influeix absolutament en res ara mateix.
Teruel.
Teruel Numancia.
Teruel, tras vencer
no ha sortit encara l'equip surià, però vaja, és l'únic segon que queda. Teruel Numancia, duel rojillo.
No estan malament les proximitats,
sí,
de moment.
Sí, sembla que ho han fet per proximitat geogràfica.
Està quedant la cosa bastant allò arregladeta.
Ara si foten un Talavera Torrent.
Seria molt bo aquesta.
Aquí sí que pot...
Numancia de Soria.
El rival, aquí és el Numancia, que ja ho havíem dit.
El Club Deportivo,
la següent bola de Soria, pot determinar ja, encara que no surti el Sabadell, qui és el rival, si és el Talavera o no.
Vuelta en Soria, Alex Huerta, como
recordem, ara sobre valoracions sobre la marxa, si us plau. Estepona Cacereño, Teruel Numancia. Els dos cinquens contra segon el tenim ja dibuixat. Estepona Cacereño, Teruel Numancia.
Atenció, Numancia, perquè insisteixo que continua sent per mi un dels grans favorits, però el tanto amb el Teruel, que també havia de ser gairebé un convidat de pedra a la classificació de l'Atlètic Balears, i és veritat que el partit ve molt marcat pels últims segons, amb el Balears llançat a l'atac i volcat contra la porteria dels aragonesos, però ahir el Teruel va ser capaç de guanyar 2-5 a l'estadi Balear. És un resultat molt sorprenent.
Sergi, deixa'm que recapituli amb els colorins. Si ara no surt el Talavera, el Talavera serà el rival del Sabadell. Sí o sí. No té més. I si no, si surt el Talavera, és 50-50.
Ho estàs dient tu, Jo no m'arrisco perquè com ja m'he perdut, o sigui...
Tu saps el mal de cap ahir quan vaig arribar a
Eibar. La contundència amb la qual ho estàs dient, jo et crec perquè ho estàs dient tu, no perquè ho tingui gens clar.
Jo crec que sí. Aquí és la clau, ara.
Completamente válidas.
De moment sortirà el Torrent, m'imagino, no?
Torrent.
Lògic.
I la següent bola marca tot.
Torrent, club de futbol...
Que m'ha costat quedar amb el parxís aquí a sobre de la taula,
no
de colorins.
No tiene ningún tipo de incompatibilidad, se enfrenta...
Li pot tocar Talavera, Avilés o UCAM. Insisteixo, 33% per cadascun d'ells. Si surt Talavera... anirem a Avilés o a Múrcia, si no serà Talavera sí o sí el rival del Sabadell.
Del Torrent Club de Futbol, equipo en San Gregorio, que verá la ida de la eliminatoria por el ascenso.
Talavera de la Reina.
Doncs no anem a Talavera, 50-50 a Astúries o a Múrcia. 50-50 UCAM o Avilés.
Campo de San Gregorio, a Torrent.
Apa, mira. San Gregorio.
El capitán del equipo
aquí
naranja,
Ràdio Sabadell va començar
Talavera,
la temporada.
Quina eufòria, a San Gregorio ara mateix.
Què esperaven per això?
Bueno, sabíamos que cualquier equipo iba a ser difícil,
Tornem de torrent, nosaltres deixem de fons aquesta imatge que l'anem veient, però no ens interessa gaire.
Al tanto, si he dit el del Numancia amb el Teruel,
al tanto
el Talavera amb el torrent, perquè Sant Gregorio és un camp molt complicat, i el torrent un equip molt competitiu.
Mira, el tema dels colors va molt bé ara. Per què ara és 50-50? Perquè aquí hi ha dos colors que recordem que són els grups, i els tercers són de dos colors completament diferents.
Falta el Dau, ja tens els quatre colors, falta el Dau.
Sí, sí, o sigui, tenim el parxís sencer. Llavors, com que no hi ha cap incompatibilitat, són dos quarts contra dos tercers, i ara mateix el Sabadell té un 50% de possibilitats d'anar a Astúries, un 50% d'anar a Múrcia.
Muy complicados.
Toni García està ara valorant el sorteig. De veritat, que mira que li agraden els suspens. Ara és quan ve el tall d'emissió, igual que fa 15 dies, i ja ho acabem de rodonir. Missatge, sí.
I bueno, que gane el mejor, siempre.
Estàs a punt d'en sortir-te.
Adrián, ahí tienes lanzado el guante, deportividad.
Suposo que és Adrián Lois, m'imagino, que és el capi
sí,
claro,
igualmente desde aquí, pues eso,
del torrent.
Mucha deportividad, que sea pues eso, una fiesta para el fútbol.
Les ganes que tenen, Sergi, de...
El jugador del Mate en primera fila, me sembla brillant.
Serà Mati, m'imagino, Mati Chavarría.
Saludo para la...
Sí, les ganes de vendre un sorteig de segona federació com si toqués el Barça o el Madrid a la sí, Copa sí, són...
En la tercera categoria del futbol espanyol, el Club de Fútbol Talavera de la
Reina... 650 persones al Twitch de Ràdio Sabadell ara mateix.
Ara sortim nosaltres.
Eliminatòria entre equipo
ara ja pot sortir
en,
qualsevol bola, és sorteig pur. Sempre el factor camp en contra del Sabadell, sempre serà la tornada fora de casa, però pot passar de tot ara ja. Sabadell i Rayo Majadahonda, ara sortiran un dels dos.
Que extraiga...
El representant Surià pot treure el Sabadell ara, si no el Rayo.
Un equipo cuarto clasificado, ya no hay incompatibilidades... Equipos de diferentes grupos.
Sabadell.
Extrayendo el centre
de Sport
Sabadell.
Sabadell o Avilés Ucam. Pot sortir qualsevol de les dues.
Avilés Ucam.
No toqueu cables ara, Que ningú, no, a les rodes dic. Que ningú a les rodes toqui cap cable ara.
Mans a dalt, tots.
Rival para el Sabadell, la nova Creu Alta. Verá el partido de ida. Sabadell y Numancia, los dos equipos con experiencia en primera división. Luchando por ascender a primera federación versus Ilirnin.
Ucam Murcia.
Doncs cap a Murcia que marxem. Murcia, cap a Murcia, el B-Soccer la condomina a de viure l'ascens del Sabadell. Ho dic així ja. Es jugarà les garrofes l'equip arlequinat a l'antic. Per si algú va perdut amb el tema del B-Soccer la condomina, és la vella condomina, a la que està al centre de la ciutat, no la nova condomina, no on vam jugar Copa, sinó on vam jugar Lliga de Primera Federació fa un parell d'anyets, diria, contra l'equip catòlic, contra l'equip universitari, Sabadell Ucam, Rayo Avilés, queda dibuixat tot el playoff. Aquí veiem quatre dades, ha canviat d'entrenador fa realment molt poc, Germán Crespo, l'ex del Córdoba, és el tècnic, Ale Marín, el pitxitxe de la fase regular, tenim exarlequinats com Albert Ramis Luque, com Àlex Gompi, que aquesta mateixa temporada jugava al centre d'esport Sabadell i que ara ho fa al conjunt universitari. Escoltem, si us plau, a veure si hi ha ara reaccions de Murcia.
Escoltem, Ucam
Murcia, reacció allà.
Sí, bueno, nosotros a partir del miércoles empezaremos a preparar al nuevo rival que tenemos y, bueno, como ya te digo, es otro rival más en el camino y lo intentaremos afrontar con ilusión, con ganas y a ver si podemos ganar allí y tener un buen resultado para aquí en casa, poder, como ya te digo, remontar, o sea, rematar y ganar el partido también.
Pues mucha suerte para el Ucam Murcia Club de Fútbol. Desde 2022 los murcianos llevan fuera de la tercera categoría, el Sabadell prácticamente también a la vez, así que lucharán ambos por una plaza por el ascenso. Penúltima eliminatòria, vamos ya con la última.
Què vol dir? Que era bé a la vegada. L'any passat el Sabadell ja estava, primera federació directament. Però vaja, deixem ja les Roces, perquè el que queda per sortir és Rayo i Avilés. Per tant, repassàvem abans, aquestes imatges estem veient del partit d'anada, 0-0 a Corunya. Van jugar a Riazor contra el Fabril, el filial corunyès. A la tornada van guanyar el B-Soccer la Condovina per 3-1. Important, tenen un jugador sancionat, Jeremy Socorro, va ser expulsat en el partit de tornada i Jeremy no podrà jugar a la nova Creu Alta. I dèiem el tema de Luque i de Gompi com a exarlequinats, hi ha un que en el seu dia va interessar i molt a la Secretaria Esportiva, a la Secretaria Tècnica del Sabadell, com era Rubén del Campo, al final no va acabar concretant-se aquella arribada del jugador ex del San Fernando, el porter és Ackerman, per tant, gent que ens hem anat creuant en el camí al llarg de les últimes campanyes. L'estadi i la Condomina, Sergi, 6.500 persones, m'estranyaria bastant que omplissin, però vaja, vés a saber. I estem parlant del segon menys golejat de tots els que van entrar en el sorteig ara fa 15 dies. 22 gols en contra, només 23 amb el del Fabril l'altre dia, després de tota la lliga regular i dels dos partits de playoff, després de 36 enfrontaments.
Sí, no li vull restar de mèrit perquè, evidentment, el deu tenir. També és cert que sempre quan mirem els números varia molt de quina lliga hagi pogut tenir, quin grup t'hagi pogut tocar, quins rivals. Insisteixo, no, amb això no li estic restant, no intento restar-li cap mèrit al potencial defensiu de l'UCAM, que segur que el té. El que deia abans, per moltes raons, fins i tot per una part logística per part dels aficionats que puguin venir, el fet de que sigui un estadi relativament gran, ha condicionat perquè ha tingut futbol professional des de que se'l va quedar a l'UCAM, diguem-ho així, no en propietat, però sí en gestió, i que la gent pugui venir, jo crec que serà més fàcil que potser en un camp que hagués estat més recollidet, amb molta afició, com vam veure ahir, com recordaves, com era, per exemple, el del Real Avilés Industrial, no? És cert que, per contra, és l'equip que, teòricament, dels que et podien tocar el potencial més alt futbolísticament parlant, insisteixo, però jo continuo confiant, i molt, en el que ens ha demostrat el Sabadell aquest any i que ha quedat per mi palès molt clarament en aquesta primera eliminatòria que s'ha jugat contra l'Eibar B. Si el Sabadell, que té capacitat per fer-ho, surt viu, i que se mantengui amb el que vull dir com sortir viu, amb un resultat correcte del partit d'anada d'aquest diumenge a la tarda contra l'UCAM, no tinc cap dubte que ja és capaç de tot i més l'equip de Vimovilla. Per tant, serà una eliminatòria dura, seran dos equips que han tocat categoria superior en les últimes temporades. No serà fàcil, cap d'ells ho hagués estat per una raó o per una altra, però a risc d'equivocar-me i a risc de que ara la cosa se'ns vagi pel pedregar a les primeres de canvi, jo estic molt satisfet amb el sorteig que li ha tocat, que li ha deparat al Centre d'Esports Sabadell.
Doncs anem a preguntar si el Centre d'Esports estan satisfets o no, perquè tornem a tenir en línia el director general del Centre d'Esports Sabadell, el Bruno Batlle. Fa 15 dies ja el molestàvem, també, a la sintonia de l'Hotel Suís, i el tornem a tenir ara mateix connectat. Hola, Bruno, diria que ja ens escoltes, com estàs?
Bon dia, m'escolteu bé?
Perfectament. Com ha caigut aquesta notícia? UCAM serà el rival?
Bé, lo important és que estem aquí. El rival, podien ser tres molt bons rivals. Qualsevol rival que estigués en aquesta fase final doncs demostra que ha fet una bona temporada, que s'han volgut jugar una bona semifinal de playoff, així que molt bon rival. Contents, sobretot per estar aquí, i que tant de bo doncs puguem portar molta gent a la nova.
Ara es tallava, però tant de bo que puguem portar molta gent a la nova Creu Alta, deia el Bruno Batlle, amb problemes de connexió, per tant, diria que el recuperem de seguida, perquè li anava a preguntar pel partit d'anada, per saber una miqueta intencions, horaris, etc. També el de tornada, no sé si des del control tenim a Bruno Batlle...
Sí,
s'havia tallat un moment, Bruno, però t'hem recuperat ja. Dèiem, faig la mateixa lectura que ara fa 15 dies. Sí. Comencem pel primer partit. Serà a casa? Jo crec que el Bruno no ens escolta bé ara, o sigui que fem una cosa. Tornem a parlar per via interna. M'escoltes d'aquí, Bruno, ara?
Desconnecto.
No. Doncs mira, recuperem la connexió de seguida, fem les proves i tornem a connectar una altra vegada allà. Sergi, logísticament és el viatge més còmode, al final.
Per mi ho és.
No, per, vull dir, per tothom.
La meva opinió és que l'és. Ho dic perquè anar a Avilés suposava anar en avió o fotre't una autèntica pallissa de carretera. Anar a Talavera, doncs home, és una pallisseta també de cotxe, perquè al final estem posant-li 100 quilòmetres i escaig més que anar a Múrcia, o haver de començar a combinar avions o AVE cap a Madrid. De l'altra manera, coneixent-nos com ens coneixem tots plegats, pensant en la possibilitat d'autocars d'aficionats, sabent que per carretera no és còmode del tot, però és una pallissa que ja tenim molt per la mà, és un viatge que es pot fer i que pot facilitar el que dèiem, que molta gent, si l'UCAM així ho facilita també en quant al repartiment d'entrades, doncs pugui apropar-se fins a la vieja condomina, fins al bisòquer condomina, per veure aquesta eliminatòria, partint de la base més àdrica, a diferència d'Eibar, ho dic perquè molta gent o gent m'ha escrit aquesta setmana, si que aneu pocs, és que al final només 300 i escaig, gairebé 400, com pot ser? Hem de recordar que aquesta sí que és definitiva, és a dir, el partit que jugui a Múrcia, ja sigui el dissabte 31 o ja sigui el diumenge dia 1, i a l'hora que sigui, això ja quedarà per veure en els pròxims minuts, a les pròximes hores, és la definitiva, és una final. Vindria a ser l'exemple més clar de d'Ipurua d'ara fa 14 anys, no? Allà hi va sabent que sí que és caixa o faixa, que d'allà un dels equips, el que guanyi, tant de bo sigui el Sabadell, puja a Primera Federació, el que no guanyi, doncs es queda en aquest cas en aquesta Segona Federació, insisteixo, tant de bo que siguem nosaltres els que sortim d'aquesta quarta categoria.
Recuperem la connexió amb el Bruno Batlle, s'havia tallat. Bruno, t'havíem escoltat la primera resposta i just ens havíem quedat aquí. Anava a formular-te el mateix guió que ara fa 15 dies, començo pel partit de casa. Tenim horari definitiu o idea d'horari o no?
Sí, en principi, si no canvia res, diumenge a les 6 de la tarda.
Doncs diumenge a les 6 de la tarda, per tant seria abans que el partit d'aquesta eliminatòria de semifinals que acabem de jugar contra l'Eibar B. Entenc que a nivell d'entrades la política de preus serà similar a la d'aquest últim partit?
Estem acabant de parlar i avui ho treurem. Avui treurem a veure si seguim exactament igual o canviem alguna coseta. Això us ho direm amb mitja horeta, una horeta, segurament.
Tema socis, per això sí que no hi ha cap canvi, no?
Soci, 100% segur que podrà entrar evidentment. Ho inclourem dins el carnet i que pugui gaudir de la final, clar que sí.
Ara dèiem, clar, és una eliminatòria a tot o res. Ara ja no és classificar-te per una final, sinó ascendir directament si guanyes aquesta eliminatòria. Això fa que la previsió a la nova Creu Alta sigui molt més alta, que puguem estar molt més a prop de xifres com la del derbi contra el Terrassa o potser més?
Esperem que sí, la veritat que sí. Crec que l'equip s'ho mereix, crec que l'equip doncs ha fet un final de temporada boníssim per animar la gent. Ahir va fer un gran partit, a València va fer un gran partit, i crec que la gent doncs, de Sabadell voldrà que l'equip torni a pujar, sumar i ajudar molt a l'equip, que ens ajuden molt quan venen al camp, la veritat. Així que sí, esperem més públic que la primera ronda i estar amb xifres semblants a les del Terrassa.
La vella condomina, el bisòquer, la condomina, hem jugat un fotimer de vegades, la majoria d'elles contra el Real Murcia i no contra l'UCAM. És un viatge dins de la logística que suposa anar fins a Múrcia més còmode que no anar a Talavera o a Vilés, com a mínim per carretera, en avió ja és una altra història. És molt d'hora, però m'imagino que a nivell de facilitar el desplaçament d'aficionats, etc., és la millor de les opcions, no?, de les tres que podien tocar.
Sí, aquesta jo crec que és la millor notícia dins dels possibles rivals, doncs tenint en compte les facilitats, que no és fàcil perquè continuen sent moltes hores per carretera, doncs que teníem, facilita una mica doncs, que els nostres aficionats puguin anar i ens puguin acompanyar, i tal com han demostrat a Eibar i durant tota la temporada segur que hi seran, així que per aquesta part doncs contents perquè ens podran fer costat.
Suposo que no heu parlat encara amb ningú de Múrcia, no?
No ens heu donat temps. No, encara no, però ho farem molt aviat i intentarem tenir tota la informació possible d'entrades, horaris, dies, etc., perquè l'aficionat es pugui, el nostre soci aficionat es pugui organitzar quan abans millor.
Amb les penyes, per això, després de com s'ha organitzat el viatge d'Eibar a nivell d'autocars, etc., es va parlar ja d'alguna cosa? De dir, si es passa Ronda i Purua, com es podria fer en una hipotètica final el desplaçament? Em refereixo, per exemple, a nivell d'organitzar l'autocar.
Sí, vam tenir una reunió per optimitzar-ho tot, donat que ja han començat a organitzar els autobusos en les últimes setmanes, i vam tenir una reunió perquè encara funcioni millor amb aquesta ronda final, en el cas que arribéssim. Evidentment, com que no sabíem rival, doncs no s'ha pogut treballar al detall, però sí que estem en sintonia per tot el que els hi faci falta, doncs nosaltres col·laborar, ajudar i facilitar al màxim aquest desplaçament d'aficionats de Sabadell.
Acabo preguntant-te, qui televisarà el partit? Està ja decidit? No? Se sap, per exemple, el de casa, però també sobretot el de fora, el de Múrcia, hi haurà televisió o no?
Doncs a casa sí que hem tingut converses amb Televisió de Catalunya, que suposo que acabaran fructificant. A fora, de moment no sabem res, Adri, perquè evidentment, com que no sabíem que era Múrcia, doncs no tenim aquesta informació de moment.
Doncs Bruno Batlle, director general del Centre d'Esport Sabadell, que gràcies. Pengem i així podeu trucar cap a Múrcia, que suposo que la gent ho agrairà. Una abraçada.
Vinga, gràcies. Adéu.
Sergi, diumenge a les 6 confirmat per Televisió Catalunya.
Sí, era la informació amb la qual ja treballàvem des d'aquest matí, perquè era la intenció, de fet, era el desig del Sabadell que fos així, amb aquestes converses amb Televisió de Catalunya. Molt em temo, a risc de que això ens pugui perjudicar, i més venint d'un cap de setmana on encara jo crec que no hem acabat de baixar del núvol després del que ha estat la retransmissió d'aquesta tornada d'Ibarbé Sabadell, que ha estat una autèntica barbaritat el que s'ha aconseguit. Molt em temo, i com dic, a risc d'equivocar-me, Adri, que molt probablement els dos partits es puguin veure per Esport 3 amb un acord amb la televisió autonòmica murciana, de la regió de Múrcia. Per tant, és probable que Roger Benet no hagi d'inventar-se res per la condomina, malauradament per nosaltres, però que la gent pugui estar més o menys tranquil·la, que a banda de ser un desplaçament, com hem dit, relativament fàcil de fer, és qüestió de trobar autocar, qüestió de trobar cotxe i anar per feina, que els partits, el de casa segur, com ha dit Bruno Batlle, i el de fora pràcticament m'arriscaria a dir que segur també es podrà veure sense problema a través de les imatges d'Esport 3.
Tres quarts de dues en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell i al Twitch de l'emissora. Tinc els colorins per aquí, però ara ja organitzats com ha acabat sent, Estepona, Cacereño, Teruel, Numancia, Torrent, Talavera, el Sabadell, Ucam, Múrcia, que ja estem comentat des d'un primer moment amb els principals responsables de la gestió directa de, per exemple, el desplaçament cap a terres murcianes, i el Rayo Majadahonda Avilés. Fem una aturada en el camí, no marxeu, una petita pausa per la publicitat i marxem cap a Múrcia, precisament per veure si tenim una mica més d'informació de l'UCAM, de l'eliminatòria, del partit de tornada, de quanta gent hi va al Bisòquer la Condomina, etc, etc, etc.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Observa. Del 23 de maig al 14 de juny, Muixca, Camela, Henry Méndez, Doctor Prats i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Village renovat, gastronomia i actuacions en un lloc immillorable. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a www.festivalobserva.com.
Mongolia, la estepa infinita, los paisajes del desierto de Gobi, sus lagos cristalinos, tierra de yaks y caballos salvajes, de templos budistas y hospitalidad milenaria. Con Betravel, disfruta de su misterio del 1 al 13 de septiembre, con guía desde Sabadell, con pensión completa y grupos reducidos. Y el 26 de mayo a las 7 de la tarde, un especialista nos hará una exposición del destino con todo lujo de detalles. Betravel cuenta contigo para un viaje inolvidable. Contacta con Betravel en betravel.net o en Plaza Ricard Simó Back 3 en Sabadell. No te preocupes por nada, solo disfruta del viaje con Betravel.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Sí. Som-hi, vaja, som de tornada. 12 minuts i seran les dues. Ja us dic que avui l'Hotel Suís anirà una mica més llarg. Pels que esteu a l'antena, farem el mateix que ara fa dos dilluns. Continuarem un cop a les dues, només al Twitch de Ràdio Sabadell i l'antena de la 94.6 de l'FM i a l'streaming a radiosabadell.fm. Continuarà amb el Notícies Migdia i la gent del Departament d'Informatius. Us deia que després d'haver parlat amb el Bruno Batlle, havíem de passar també per Múrcia, per saber com ha caigut aquesta notícia, aquest aparellament, aquest Sabadell UCAM, al centre d'esports, tornant a la vella condomina. Hem escoltat, de fet, el vestidor d'UCAM, que estaven connectant amb les Rozas, amb la seu de la Federació Espanyola de Futbol, per saber una miqueta la primera impressió des del conjunt catòlic. I ara el que fem és saludar el Javier Brocal, que és de Ser Múrcia i que normalment segueix a l'equip catòlic. Per tant, serà una bona veu autoritzada perquè ens expliqui què ens espera en aquesta eliminatòria contra l'UCAM. Hola, Javier Brocal, què tal, com estàs, compañero? Mira, de moment jo com a mínim no l'escolto, no tenim aquest àudio a punt, per tant, de seguida escoltem el Javier, que a més estava directament a l'estudi, aquesta no me l'esperava, pensava que estaria en un altre lloc, però el tenim directament als estudis de la cadena SER a Múrcia. Ara sí que t'escucho. Javier, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas, encantado de estar aquí con vosotros.
Pues lo mismo digo, vamos para Murcia de aquí a 12-13 días. Te pregunto primero, le ha tocado al Sabadell UCAM. ¿Qué nos puedes decir del equipo universitario?
A ver, yo del equipo universitario lo primero que os voy a decir es que yo creo que para evitar era el Sabadell. Yo creo que nadie quería el Sabadell, sobre todo por la masa social que rodea y de por el estadio y todo lo que rodea en sí en general, pues el Sabadell daba miedo. Y bueno, del conjunto universitario puedo contar que es un equipo muy atrevido. Creo que lo mejor que llevo remarcando mucho en los playoffs es que Germán Crespo lleva 4 partidos de liga y 2 de playoff, que creo que puede ser lo mejor. El equipo no conoce las debilidades de con este equipo, y eso puede ser lo más complicado que tenga que analizar el Sabadell. Pero un equipo que tiene plantilla para ser primero, que se cayó en este 2025 porque el equipo está confeccionado de una juventud en ataque que a veces es lo que le ha dado esos problemas de cara a puerta. Tengo muchas ocasiones cuando no consigo meterla, me ofusco y empiezo un poco lo que es la depresión, el ir un poquito para abajo, pero que siempre está sostenido un poco por esa defensa, sobre todo de veteranos. La baja más importante es Jeremy, el lateral izquierdo, que fue expulsado por doble amarilla contra el Deportivo Fabril. Y yo creo que va a ser un buen partido. Soy positivo con UCAM porque creo que va obligado a, como mínimo, a estar a pelearlo, pero puede pasar de todo porque el Sabadell es un grande, intimida simplemente por el escudo y todo puede pasar.
Yo te quería preguntar también un poco qué media de gente lleva UCAM al B-Soccer La Condomina, porque evidentemente hemos ido de manera muy reciente en los últimos años tanto a jugar al Enrique Roca contra el Real Murcia como también contra UCAM al B-Soccer La Condomina, y no descubriré ahora que la masa social es muy diferente de un club al otro, pero en un partido tan bestia como que si lo ganas posiblemente acabas ascendiendo esa misma tarde o esa misma mañana, creo que son 6.000 y pico los asistentes que caben en el estadio. Más o menos, ¿qué media lleva y qué previsión puede haber? O te lo digo de otra manera, ¿cómo crees que puede reaccionar UCAM a la hora de ser generoso o no con la venta de entradas a los arlequinados?
A ver, normalmente al estadio aficionados de conjunto universitario suelen acudir cerca de 1.000, un poquito de 1.500 más o menos, pero no mucho más. Incluso partidos con poco juego han ido incluso menos de 1.000 personas. Para este partido contra el Deportivo Fabril, que vino poca gente de España, según me han contado fuentes del club, fueron 3.600 personas. Número arriba, número abajo, pero más de 3.000. Para este partido se espera que yo creo que haya cerca de 4.000, y según cómo vaya el resultado de ida, se esperan 4.000, 5.000. No se espera muchísimo más que el partido contra el Deportivo Fabril. La gente que yo creo que le va a dar de entradas no es mucha, creo yo. O sea, como mucho le pueden dar 200, a no ser que sea generoso. Creo que también todo depende del resultado de ida. Creo que al principio, si todo va de una manera, pueden dar más entradas, evidentemente un poco también va así, pero aún así yo creo que va a haber gran movimiento, mejor que yo, pero yo creo que puede haber gran movimiento de entrada por parte de aficionados de esa parte.
Teníamos ahora alguna dificultad para acabar de escuchar a Javier, para escuchar al compañero de la SER de Murcia. Acabo, Javier, que esta última se ha quedado ahí un poco cortada por un nombre propio. Aquí tenemos la teoría o el sufrimiento del gol del ex, que eso pasa casi en todas las plazas, y esta misma temporada Alex Gompi empezó jugando de arlequinado y está ahora en el equipo católico. Entonces, te quería preguntar cómo le ha ido a Gompi en este medio año en UCAM.
A ver, para mí siempre ha sido un jugador que desde que llegó a UCAM me gustó por su estilo de juego, por también como persona y como la gente lo cuentan los compañeros, pero con Getafe está teniendo poco protagonismo. Es verdad que es un jugador para entrar en los minutos finales, que marca un poco la diferencia. También es verdad que los titulares que están son Luque Junior, Alex Marín y Alexis García son muy buenos, entonces la competencia es muy alta. Pero oye, la ley del ex está ahí. No, o sea, desde aquí se confía también en esa norma, pero yo creo que va a tener poco protagonismo a falta de algún tipo de lesión, pero minutos finales seguro que tiene.
De hecho, Albert Ramis Luque también es ex-arlequinado, o sea que si no es uno es otro, pero Gompi es de manera más reciente. Javier, nos vemos por allí, si no viajas, si no, aquí serás bienvenido el domingo a las 6 de la tarde. Un placer saludarte y que vaya muy bien, cuídate mucho.
Un placer a todos vosotros. Nos veremos por ahí por Sabadell.
Pues aquí serás bienvenido. Un abrazo. Sergi, previsió de uns 4.000 espectadors al Bishoker La Condomina, però de no ser gaire generosos a l'hora de repartir entrades pel públic visitant.
Clar, aquesta és la part negativa de l'afirmació que et deia que ens deia ara el company, no? Clar, si penses en la capacitat, 6.000 i escaig que hi caben al Bishoker Condomina i 4.000, posa-li que per ser playoff en vinguin 5.000 i si te garantissin que després tens 500, 600, 700 entrades, estaries molt bé. Clar, si tot i que pensin que poden quedar espais buits, es mantingui, que cadascú pot fer el que vulgui, però es limitin a donar-te 200 o 300...
Hosti, anirem de cap a un sorteig.
Això provocarà que haguem d'anar a un sorteig, que llavors hi haurà gent que malauradament es quedarà amb les ganes d'anar-hi gairebé segur, etc. Ja saps que la meva opinió sempre ha estat el que hem vist aquesta temporada. Si hi han de venir 1.500 del Sant Andreu, que vinguin. Si hi han de venir 1.000 de Terrassa, que en vinguin. Si hi han de venir no sé quants de l'Europa o d'on sigui, que vinguin. Sempre i quan després això es correspongui amb la reciprocitat. No?
I que no penalitzi la teva
gent. Correcte. No tothom ho pensa així, no tots els clubs treballen igual. En un playoff és una mica també cadascú intenta tirar cap a casa seva. Ho veurem. De tota manera, el que sí que ens apuntaven de manera ni molt menys confirmada, ja que abans m'has preguntat, ho has especulat, amb aquests van jugar ahir a la nit, els altres van jugar dissabte...
Sí, que això he llegit comentaris del Twitch, No he dit que el partit sigui dissabte.
No.
He dit que la primera eliminatòria es va jugar en dissabte i que si serveix de referència, però no cap informació.
Teòricament no serviria de gaire amb la informació que m'han passat a mi, que no és oficial, faig el mateix que fas tu, que no quedi... Han dit els de la ràdio, han dit... No, que no és oficial, però apunta que el partit es podria jugar diumenge a les 7 de la tarda.
Diumenge 7 de la tarda.
Seria la primera previsió amb la que s'estaria movent el conjunt catòlic de Múrcia, amb aquesta UCAM.
Per tant,
però insisteixo,
oficiós,
no és oficial ni molt menys. Sí. Tot just, hem sentit, hem vist fa una estona, el Twitch, el director general del Sabadell,
no m'heu deixat
que aquí. No havíem pogut parlar encara amb la gent de Múrcia. Per tant, que estem encara calent tot plegat, però és un primer apunt.
He patit quan m'ha dit el company de la SER de Múrcia si no juga gaire Gompi, si qui juga és Luque. I he pensat...
Quasi pitjor.
No perquè sigui millor o pitjor un que l'altre, sinó perquè els dos són ex del centre d'esport Sabadell. En fi, 2 minuts i mig i seran les dues. Avisos, com he dit ara fa una estona i com vam fer fa 15 dies. Continuarem en directe aquí al Twitch de Ràdio Sabadell per rematar l'Hotel Suís, perquè hem de parlar encara d'Eibar, que no ho hem fet i no hem vist ni tan sols imatges encara del gol de Piqué Polo, etc. Hem estat molt centrats en el sorteig. També de l'ascens a or, amb declaracions a Ràdio Sabadell del president Salvador Gomis dient que els despatxos està complicat, però de seguida l'ascens de l'Oar Gràcia femení a or i, per exemple, la final de waterpolo o l'ascens del Sabadell juvenil, que també ha pujat, ahir mateix ho va fer a Sant Cugat. Per tant, 2 minuts i els de l'antena, els de l'streaming o 94.6 de l'FM poden anar a twitch.tv /Ràdio Sabadell i allà continuarem amb l'Hotel Suís. Sergi, parlem una mica d'ahir, si us plau. Anem a comentar, perquè que no han passat ni 26 hores. De fet, mira, ara mateix més o menys estava acabant el partit a Ipurua, fa 24 hores.
Sí, ara a aquesta hora més o menys estàvem ja patint perquè teníem la classificació al sac, faltava acabar-lo de rematar.
Ho va rematar molt bé el Sabadell ahir.
Sí, molt bé, molt bé. La veritat és que ahir el partit, la primera meitat va ser perquè el Sabadell s'anés amb un marcador ja amb avantatge, jo vaig dir fins a 0-3, algun jugador em va rectificar, diu, home, 0-2 potser, però ja se te'n va de mar el tema, però és evident que el Sabadell hi va tenir ocasions més que suficients, com dic, per haver-se avançat a la primera meitat. És cert que no acaba del tot bé la primera meitat, o en tot cas l'Eibar fa un pas endavant i ens va costar gestionar-ho, però tot i així es va mantenir la porteria a 0 i l'eliminatòria oberta. La segona meitat jo crec que tots dos equips van entrar amb una mica més de respecte i de por per saber que el marge de maniobra era menor, però el Sabadell va estar més encertat. Ja havia tingut algun avís, sobretot amb l'entrada d'Ostrell i de Peque Polo, tots dos, però sobretot el Reusenc va tenir dues ocasions que perfectament podrien haver avançat el Sabadell en el marcador. I la jugada, doncs, o el gol va arribar en una jugada d'aquelles de lluita inicial, de recuperació ràpida, de combinar, de tirar línies, que diuen, i amb una molt bona rematada, poc ortodoxa, però molt efectiva, de Peque Polo, que va ser definitiva, i estic d'acord amb tu. Els últims minuts del Sabadell van ser d'equip veterà, d'equip experimentat, d'equip que sap que s'ha d'acabar el futbol i d'equip que, en aquest cas, té clar que ja no ha de fer res de res de res.
10 segons i ens quedem només al Twitch de Ràdio Sabadell i no a l'antena. Escoltarem, per això, a David Movilla, ara parlant. Per mi, el Sabadell ahir demostra que és millor que l'Eibar B, que té més qualitat. És veritat que té estones dolentes i ha de sobreviure també en algun que altre moment del partit a una situació no molt complicada, perquè ni molt menys va ser un setge, però sí de tenir algun ensurt a la porteria pròpia, i va arribar quan més mal fa, faltant només 8 minuts pel final, aquest gol, perquè si no anàvem de cap a la pròrroga per desfermar l'eufòria de tots aquests arlequinats que veieu a les imatges del Twitch. De tot això, amb què es quedava Movilla ahir?
Doncs mira, es quedava sobretot amb el que dèiem abans, que al final, en el còmput general de l'eliminatòria, el Sabadell, per allò que es diu per pegada, per ocasions, havia merescut aquesta classificació, que fins i tot, i jo estic d'acord, no havia merescut tant patiment com arribar amb un únic gol de diferència, sabent que l'empat no et val, pensant que has de gestionar bé els últims minuts, com ho va fer l'equip, i per tant, fins i tot amb aquest punt de satisfacció de saber que l'equip havia fet la feina i estava classificat per la segona eliminatòria.
El partido ya generó 6 ocasiones, el rival 2, ya vimos cómo metieron, y hoy hemos generado 12 y el rival 2, o sea, en cómputo global son 18 ocasiones por 4 el rival. No solo nos hemos hecho fuertes en defensa, sino que hemos tenido muchísimas ocasiones, dos palos. Creo que el resultado ha sido corto para los méritos del equipo, y bueno, muy, muy contento porque bueno, pues creo que se lo merecen estos chicos, llevarse más alegrías de las que nos estamos llevando.
I dintre de tot això se li preguntava una miqueta també a David Movilla, bé, l'equip ha arribat fins aquí, ara que ja ho tenim a tocar, i va tornar a tirar del seu manual, en aquest sentit. Si alguna cosa ens ha ensenyat en els mesos que porta...
En les ocasions ho vam dir a la prèvia,
sí,
que sortiria,
sí.
I va sortir,
I aquest gairebé podríem haver-nos arriscat i no haguéssim arriscat gaire. En aquest cas, un dels termes que ens ha ficat en el vocabulari arlequinat David Movilla des de la seva arribada és el concepte de procés, de tot el procés. No sempre l'hem arribat a entendre, perquè semblava que el procés també tenia algunes ensopegades, però bé, fins i tot David Movilla volia dir allò de... Fins i tot dels mals moments hem acabat traient un aprenentatge. El procés i el creixement del Centre d'Esport Sabadell pel tècnic de Baracaldo.
Más que ya que hemos llegado, hemos llegado hasta aquí gracias a ese proceso de crecimiento que ha tenido el equipo. O sea, si no pasa lo de San Andreu, lo de Europa, lo de Terrassa, no tenemos la capacidad de competir hoy así. Hemos hecho bueno lo malo. Hemos generado, de la adversidad hemos hecho una oportunidad. Entonces, esa es la mentalidad o ese es el mensaje que mandamos.
Doncs aquest era el missatge que enviava David Movilla ahir sobre la gespa d'Ipurú al migdia, fa 24 hores tot just, després de classificar-se. Òbviament, Sergi, ja no vam entrar en... preferències pel sorteig, ens va quedar prou clar,
Sí, va quedar clar ja en la primera eliminatòria, imagina't a la segona, i més ara...
Bé, i amb l'obert que està estava en aquell moment.
En aquell moment és el que anava a dir. Després la cosa acaba quedant molt recollideta, amb només tres possibilitats, com hem anat explicant i com hem vist en el directe, però en el moment d'acabar el partit del Sabadell quedaven encara moltes eliminatòries per decidir i era difícil que David Movilla s'hagués allò decantat per cap dels possibles rivals que li han acabat tocant, o que li ha acabat tocant en aquest cas al Sabadell. T'he portat també Peque Polo, que és evidentment un altre dels noms propis, sinó el nom propi en majúscules d'aquesta classificació del Sabadell per la segona i última eliminatòria de descens, perquè sobretot un dels aspectes que has comentat, el de la gestió d'aquests últims minuts que va fer ahir l'equip, tirant d'allò que dèiem, de veterania, de saber que quan ja ho tens no ha de passar res, no s'ha de jugar res, i Peque Polo també es felicitava en nom de tota la plantilla del treball que havia fet l'equip durant tot el partit, durant tota l'eliminatòria, però sobretot en aquests minuts finals.
En los momentos complicados hemos estado bien. En los últimos minutos que se tenía que parar el partido lo hemos parado, que en el partido el primer partido contra ellos no lo hicimos, y creo que lo hemos hecho muy bien y eso nos ha dado el resultado a favor.
Doncs aquí ho tens en aquest sentit a Peque Polo. Torno a David Movilla, perquè ara què? Enmig d'aquestes imatges que estem veient aquí al resum del Twitch de la retransmissió d'ahir, eufòria és evident que la graderia va haver-hi, jo diria que en el vestidor també, i aquí, minuts després d'aconseguir-ho, David Movilla posava una mica de fre i parlava d'això, d'alegria, de satisfacció, de felicitat, evidentment, per haver aconseguit la classificació, però que el playoff, i això ja ho va dir el dia que l'equip es va classificar a Paterna, no és ni molt menys l'objectiu, que és el mitjà, la manera per arribar a aquest final, a aquest objectiu que, evidentment, no ha de ser un altre, que el de l'ascens de categoria, ara ja, un cop sabem que serà a Múrcia.
No tengo que rebajar nada porque no hay euforia, hay la satisfacción del deber cumplido. Pero el playoff es un medio, no es un fin. Llegar al playoff no era la meta, era el medio para el fin. Yo la alegría, el entusiasmo y la confianza de los jugadores, o sea, de la afición, que siga alta. Nosotros conectados con lo que nos viene. Dije hace varias semanas que teníamos dos partidos de playoff en Liga, los hemos pasado los dos, una eliminatoria de playoff y ahora nos queda una última. Y vamos a por ello.
Doncs l'últim pas, o dos, com deia ahir David Movilla, el d'anada i el de tornada d'aquesta eliminatòria de playoff. Deixem que faci una aturada perquè encara tenim molta gent connectada per aquí, molts habituals sospitosos d'Eibar, cares conegudes que van estar a Ipurua i que van deixant per aquí missatgets en el xat. I m'han fet caure d'una cosa que crec que la vam comentar de sobres ahir durant la retransmissió, però que et volia llançar. Quin 11 treu ahir David Movilla amb un central que no és central? Va dir literalment coses que hacemos los entrenadores calvos.
Sí.
Poner a un mediapunta, va considerar Arthur Bonaldo mediapunta, central para que luego me digan defensivo, literalment.
Sobretot de manera, a vegades, com un punt despectiu, es fa servir el concepte aquest d'atac d'entrenador, i ahir és evident que David Movilla va tenir un atac d'entrenador en el bon sentit de la paraula, és a dir, va veure alguna cosa que en cap travessa ens haguéssim gairebé arriscat a dir, és a dir, aposta per Ryan Bakayoko, que aquesta sí que més
aquesta
o menys
era la segona que et anava a servir ara.
No, aquesta la vèiem a venir tots, perquè ja ho hem dit durant moltes setmanes, i a més ahir a la Transview vam comentar, és un jugador de la màxima confiança de David Movilla, i en quan l'ha recuperat després dels dos partits de sanció, Adri ha tornat a apostar pel davanter francès. Partit fluixet, de Ryan Bakayoko, segur que va fer molta feina d'aquesta fosca que no sabem valorar moltes vegades, però en quant a aportació, per mi va ser un partit molt fluixet de Bakayoko, però en canvi, com dius, la sorpresa va ser veure Trapero passar de ser el titular, entre cometes, indiscutible, a quedar-se fora de la convocatòria, fins i tot, va estar veient el partit molt a prop de la zona de retransmissió de Ràdio Sabadell, va donar titularitat a Bonaldo, que venia d'una lesió llarga, i va jugar ahir d'inici, i com a central, com dius, un mig centre jugant de central, i quan deixaves a la banqueta un altre central, que no era Trapero, però que era Càmara, que venia d'haver-se quedat fora en el partit contra l'Eibar a l'anada, per tant.
I d'un procés llarg d'inactivitat, sí, també, del brasiler.
Va jugar aquí a moure peces. És evident que això, el futbol té aquestes coses, si li hagués sortit malament, avui segur que molta part del debat l'haguéssim centrat en l'error d'haver apostat per aquesta alineació i no per una altra, quan et surt bé, doncs crec que se li ha de donar el mateix mèrit. Jo no ho vaig veure, no ho vaig acabar de compartir, però evidentment va funcionar, o com a mínim el resultat final del partit i de l'eliminatòria, així ho diu.
I li fèiem la reflexió i la comprava plenament en el postpartit a Movilla, de dir, si el que buscava sobretot respecte a la segona part de Sabadell era tenir més la pilota i encadenar més passades, la sortida ahir de pilota va ser amb Bonaldo com a central en el mig d'una línia de 3, que nosaltres vam dibuixar amb un 4 al darrere a la formació, però després, en canvi, Cortés queia, i llavors eren 3, Kaiser, el propi Bonaldo i Cortés per remenar-la des del darrere, amb els carrilers, amb els laterals una mica més amunt, i moltes vegades per poder enllaçar més passades al darrere de les que vam produir-se a la nova Creu Alta, no per després filtrar per dins, que és veritat que després no vam trobar moltes vegades a Morcillo i a Urri, sinó ja directament saltar a última línia amb Rubén, amb Miguelete, que té una ocasió que li treu Ispizu a només començar al minut 2, o amb el propi Bakayoko jugant d'esquenes. Per tant, aquí un recurs tàctic de situar Bonaldo i tenir dels 3 del darrere 2, insisteixo, amb pilota, que eren migcampistes i amb bon peu per poder treure-la. Clar, aquesta carta amb pilota et va donar una mica més de... d'això, d'enllaçar passades, de controlar una mica més el panorama. La carta de Bakayoko, que l'estan aquí comentant també a través del xat, aquesta no va sortir bé. És que el partit d'ahir de Ryan Bakayoko és molt discret.
Sí, no va sortir bé, ja et dic, més enllà d'equivocar-nos i de la feina de desgast que potser Bakayoko, amb la seva sola presència, va provocar en quant a estar tens, en quant a no poder-se aportar res en atac de la defensa de l'Eibar, o molt poquet, per exemple, dels centrals, que no es van poder incorporar en cap moment a l'atac amb la presència del davanter francès, però és cert que després, en quant a rendiment ofensiu, anem a dir-ho així, real i demostrable, va estar fluixet. Fins i tot diria que un pèl desconnectat del que requeria una tornada d'eliminatòria on ja no tens més marge de maniobra, en el cas d'ahir del Sabadell, que era guanyar o guanyar. No hi havia més opcions.
El Miguel Ángel Caballero, a través del xat, deia: acabo d'arribar ara de la feina, arribo tard. Qui ens ha tocat? Ucam Murcia. Ja heu respost a través del xat, però Ucam Murcia, i a més pots repassar després quan acabem el directe, que hem parlat amb Bruno Batlle i amb un company de la SER de Murcia. Per anar rematant coses sobre el partit d'ahir, Sergi, i sobre tot això que estem comentant a nivell tàctic i de com va desenvolupar-se el partit, és que a sobre... els que entren des de la banqueta sí que li aporten un plus, perquè si Miguelete va ser l'home diferencial al primer partit aquí a Sabadell, ahir Ostrell entra molt bé, molt bé. O sigui, és un revulsiu allò de manual, el que en el diccionari sortiria el concepte revulsiu en el futbol, és el que va fer ahir Miquel Ostrell. La jugada del gol és Ton Ripoll, que va començar el partit a la banqueta, assistint a Peque Polo, que també va ser suplent. Per tant, deixo jo l'assistència a tu ara per escoltar per última vegada Peque Polo, però déu-n'hi-do com van funcionar ahir els canvis.
Sí, la banqueta ahir va funcionar, està clar. O sigui, van ser partícips activament d'aquest final feliç que va tenir l'eliminatòria davant l'Eibar, i evidentment molt centrat o molt personalitzat al final en la figura de Peque Polo, per allò que va ser l'autor del gol, i va ser al final, que s'entengui l'exageració, potser, però l'heroi d'aquesta eliminatòria. T'he guardat una última de Peque Polo, t'he guardat una última del davanter de Santa Coloma de Gramenet, en aquest cas per referir-se a un fet també important, i que ho serà, ara que fa una estona parlàvem del possible desplaçament a Múrcia, de com ha de reaccionar la nova Creu Alta diumenge en el partit d'anada, recordeu, 6 de la tarda, per aquests com el Miguel Ángel que s'incorporen potser una mica tard, diumenge és a les 6 de la tarda a la nova Creu Alta. Per parlar de l'afició, ahir aquests 400 que van poder ser a Ipurua i que ho van gaudir d'allò més i que van xalar amb l'equip, doncs s'han de quedar curts, molt curts respecte al que ha de ser diumenge al Temple, i ja veurem si en major o menor mesura en quant a la gent que pugui anar al Bisòquer Condomina d'aquí a dues setmanes. Però en tot cas, ahir el suport de la gent, i com sempre, Peque Polo, en nom del vestidor, agraint aquesta confiança i aquests ànims i aquesta comunió que vam tornar a viure i que estem veient just ara entre l'afició i la plantilla arlequinada.
Ha sido una alegría verlos aquí todos y como gritaban y nos animaban y como lo hacen en campos que están lejos y tienen que coger autobuses y venir por la noche y tal, y les damos las gracias porque es un apoyo muy grande jugar en un equipo, un partido tan lejos y que venga tanta gente.
Doncs l'agraïment de tanta gent que va fer un viatge, si fa no fa, similar, un pèl més curt del que hauran de fer d'aquí a 12 dies per anar cap a Múrcia en aquesta eliminatòria final del play-off d'ascens a Primera Federació. Per arrodonir el tema del debat que he obert, i segur que a partir de les 8 avui al Tribuna Preferent, també aquí al Twitch de Ràdio Sabadell amb el Pau Vitoria, en parlareu més, eh? Però des de gent com el Zumbi, que diu totes les que li arriben a Bakayoko les toca, fa molta feina i fa treballar a la defensa contrària, fins a l'Héctor, que diu els dos 1 contra 1 de Rubén venen de Bakayoko, o en canvi el Dani, que diu per posar d'inici a Bakayoko jo prefereixo jugar amb Javi Delgado, que és un altre dels que es va quedar fora de la convocatòria. Està recollint ja els papers el Sergi, eh?
Una sí, mica perquè ara m'està donant una mica el toc, veure tants colorins per aquí per damunt de la taula.
Anava a posar el color que no tocava ara, eh? Sabadell o Camp Murcia, aquest és el creuament. Dues coses per abans que no marxis. La primera, traient algun burro que hi ha a totes les cases i algun crit que no venia a Sant de Res, ahir el tracte institucional, però també de la gent d'Eibar, un cop més per treure's el barret, eh? I fins i tot reconegut entre clubs.
Sí, 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 de fet, ara fa una estona, fa unes hores ja, el president Pau Morilla Giné ha fet una carta oberta dirigida en aquest sentit a la pròpia directiva, al propi Consell d'Administració de la Societat Deportiva Eibar, agraint tot això que dius, no? El tracte, en tot cas la cordialitat, l'amabilitat. És cert que era contra el filial, és cert, però també és cert que venint d'on venim, veient altres filials, s'agraeix que tot i que els hi van haver d'obrir l'estadi quan no és habitual, o no és el més habitual que l'Eibar B jugui a Ipurua, amb el que significa també el desplaçament de gent visitant, que segur que per veure el filial de l'Eibar no estan gaire acostumats. Ahir tots els treballadors de l'Eibar, tots, des del primer fins a l'últim que ens vam trobar com a mínim a la matinal de diumenge, tant al club com a l'afició, i si hi ha algun cas així, doncs que algú ens ho faci
mira,
saber.
Mira, si punxen la imatge just de la carta enviada pel president.
Però com diem, doncs en aquest sentit, doncs ahir a l'Eibar es va comportar de manera excel·lent, com dius, traient sempre que ha d'haver-hi quatre sotacarros que volen escalfar on no toca. Malauradament, i ho vam explicar en directe, i ara ja és història, que ja no passarà d'aquí, en algun moment fins i tot, a la prèvia, acompanyat per algun dels jugadors, i s'ha de dir, de la plantilla de l'Eibar B, suposo que allò que diuen pecat de joventut, que envalentonats per l'ànim que venia des del carrer
i creient-se no ser vistos.
Correcte,
en aquell moment.
Es van fer partíceps d'algun càntic insultant cap
fruit a Sabadell, deia la Lleida,
cap,
no, d'això?
Cap al centre d'esport Sabadell. Per tant, bé, jo crec que tant de bo haguéssim de tornar moltes vegades a Eibar, i si a sobre és amb el final que gairebé sempre hem tingut en els partits importants sempre hem tingut a Ipurua, ahir em feia la broma algú de l'estaf tècnic, em deia, doncs, si cal, d'aquí 15 dies ens la tornem a jugar contra l'Eibar B i tornem a venir a Eibar, que serà una bona notícia.
Tuit d'ara mateix del Sabadell, ja estem preparant el partit de diumenge i esperem donar-vos tota la informació relacionada amb les entrades el més aviat possible. Recordeu que els socis entreu amb el vostre carnet. Omplim la nova Creu Alta, publicació del Centre d'Esports ara mateix. Portem hora i quart de directe, hem vist les Rozas com sortia la bola del Sabadell, la d'Ucamp Múrcia, i sabem que el partit d'anada serà la nova Creu Alta aquest diumenge a les 6 de la tarda. Fa pinta que diumenge a les 7 del vespre serà la tornada a la B-Soccer La Condomina, a l'estadi antic del Real Múrcia, on juga ara l'Ucamp. Sergi, per rematar el bloc Centre d'Esports, amb Arcadeta, perquè aquesta no l'havies preparat, però quin ascens ahir del juvenil. Estava contra les cordes l'equip de Juanjo Roldán en el global de la temporada, i en particular quan va perdre el duel directe contra el martinenc a Olímpia fa un meset. Havia de guanyar els tres últims partits contra els tres primers classificats, i ho ha fet. Barça B, Espanyol B, i ahir contra el també ascendit Sant Cugat, festa grossa.
Doncs sí, ho tenia complicat, eh? Perquè com dius, arribava sense marge, sense xarxa de seguretat, a més en el moment més complicat on el calendari feia pujada. És cert que contra equips que ja no s'hi jugaven res, és a dir, el Barça B ja era campió, l'Espanyol B no tenia possibilitats, i el Sant Cugat tenia la feina feta i ben feta des de feia setmanes, però com s'ha demostrat en tots tres partits, i fins i tot et diria que el d'ahir va acabar sent el més còmode de tots, ni el Barça B t'ho va posar fàcil, que vas haver d'esperar fins a la recta final, i ja no et dic el partit de l'Espanyol aquí a Olímpia també, que es va resoldre amb un gol in extremis d'Oriol Isern gairebé a l'últim segon del partit. S'ho han guanyat a pols, els hi ha costat més del que en un principi imaginàvem, s'ha hagut de suar però de valent, però és tot un èxit. Malauradament no podrà ser amb el Mercantil, que per contra ha perdut la categoria i per tant ens quedarem sense derbi també la temporada que ve. S'han creuat en el camí sí. L'un i l'altre, però des de la vessant estrictament del Centre d'Esport Sabadell és una boníssima notícia. No s'ha pogut mantenir el filial, que jugarà a Lliga Elit l'any que ve, però tenia el juvenil a Divisió d'Honor. Ens estem malacostumant, sé que algú dirà, doncs ben fet, ens estem malacostumant, però comença a ser, i que duri per molts anys, un costum, valgui la redundància, el fet de veure aquest juvenil A del Sabadell a la màxima categoria, que és un autèntic luxe.
Sí, com deies, malauradament el B no podrà pujar, ho ha fet el Vilassar de Dalt, i per tant no podem tornar a tenir aquella escala que fa un any sí que teníem, de Divisió d'Honor Nacional i Preferent, però com a mínim el primer juvenil sí que el tindrem a l'elit. T'allibero ara sí, Sergi, no sé què em diguis al contrari.
No, jo estic bé aquí, però vaig a fer feina.
Doncs tu mateix.
Que queden gestions, ara.
El Pau Roche, que ens amplia la informació del Sabadell juvenil. Fins ara, Sergi.
Fins ara.
Amb el juvenil.
Al Sabadell li valia l'empat per certificar l'ascens, tot i que si no volia patir o estar pendent del partit del Martinenc, la via més ràpida era fer els deures contra el Sant Cugat. I així ho va fer. Tot i uns instants inicials de lleuger domini local, el juvenil arlequinat va desfer-se de la pressió i va començar a generar perill fins que a la mitja hora de partit Oriol Isern va col·locar la primera pedra de l'ascens després de superar el porter rival i definir a porteria buida. Amb el 0-1, el Sabadell va tenir el partit controlat i en cap moment va perillar la plaça a Divisió d'Honor. De fet, va haver-hi ocasions per ampliar la distància a l'electrònic. A la segona meitat, el golejador Isern, des dels 11 metres, va desaprofitar una pena màxima i més tard, Gerai Muñoz va estavellar una falta perillosa al travesser. Ja a les acaballes del partit, un error en sortida de pilota del Sant Cugat va significar el 0-2 definitiu a través d'un gol en pròpia porteria. El golejador Isern reivindica el tram final de l'equip.
Sí, ha sigut una bogeria temporada. Quan més ens donàvem per morts, més nosaltres creiem nosaltres mateixos. Vam arribar amb tres jornades que faltàvem, ho hem guanyat tot i la veritat és que això només ho pot fer aquest equip i és una bogeria.
Des del canvi d'entrenador a mitjans de març, el Sabadell ha guanyat 6 dels 8 partits que ha disputat. Juanjo Roldán arribava en una situació límit, a 4 punts de l'ascens i amb un tram final amb un calendari complicat. A més, després de la derrota contra el Martinenc, a falta de 4 jornades, l'ascens semblava una quimera, però gràcies a un 9-9 contra els 3 primers classificats i a un inesperat cop de mà de l'Europa en el seu partit contra el Martinenc, el juvenil A del Centre d'Esports ja pot dir que és equip de Divisió d'Honor. Una passa de gegant per l'obrador arlequinat.
Anava a dir recupero, però diria que no ha passat per davant de la càmera avui. Sergi Parc, com estàs?
No, doncs no. Hola, Adri, com estàs?
Bé. Mira que avui havíem preparat els colorins i tal, si vols jugar amb ells.
Prepareixo les meves caixes d'ous.
No, la uera aquella que vas fer servir. Quan era? El sorteig de Copa, no?
Allà va ser sorteig de la
l'última
Copa del Rei del Sabadell
sí,
o la clar, penúltima?
No, l'última. Sí, i tant. A Sanlúcar de Barrameda.
Va ser per aquella, eh? És que...
El dia que vaig acabar al camp del Sanluqueño, al Palmar.
Van ser dues participacions seguides, les d'Eivissa i la del Sanluqueño. Ara no recordo quina.
Sí, jo diria que era la del Sanluqueño, però vaja, hem guanyat color com a mínim una miqueta, aquí sí. Amb els creuaments, etc.
Felicitats.
Vens a parlar per això d'handbol amb l'Oar Gràcia, un dels... per mi és una de les grans notícies, no del cap de setmana, de l'any. A la tercera ha anat la vençuda, ha tingut tres fases d'ascens consecutives al conjunt gracienc i al final ha aconseguit a la pista abandonar la Divisió d'Honor Plata, ascendir a Or, que es diu aviat, a més amb una festa molt maca, amb una festa conjunta dels dos equips catalans que jugaven les fases a Saragossa, perquè va pujar el Lleida primer i l'Oar Gràcia després contra l'anfitrió, però després de dues temporades seguides amb la mel als llavis, aquest cop sí, el segon graó de l'handbol estatal, com a mínim, no als despatxos, sinó a la pista.
Sí, de seguida en parlem, del tema de despatxos, però... sobre la pista, sobre el parquet, no, sobre la pista dura del pavelló de Valdefierro de Saragossa, allà sí que l'Oar ho va aconseguir. Realment tot va quedar reduït, Adri, en l'última jornada, en l'últim partit del que passés en el decisiu duel entre l'anfitrió Xarcoro i Saragossa i l'Oar Gràcia, després de tots els resultats que es van donar durant divendres, dissabte i la matinal de diumenge. El Lleida ja havia pujat, l'Errotavarri es va quedar fora i quedava per saber qui era l'equip que acompanyava les lleidatanes, si l'Oar o el Colores. Si guanyava l'Oar, era l'Oar, i si no, doncs el conjunt aragonès. Va ser l'hora, afortunadament, que es va imposar 30-32, demostrant realment una maduresa i aquesta experiència d'haver disputat altres fases que realment van ajudar l'equip a gestionar aquesta pressió, i això és el que destaca l'entrenadora Carol Carmona.
Venir aquí durant 3 anys consecutius et fa que en moments aquest, com aquest, de falta poc temps i el marcador està ajustat, saber pausar, els timings de córrer o no córrer, la pressió la tenien elles perquè estaven en contra del marcador, elles volien córrer, nosaltres hem dit si estava clar no, si no a poc, perquè al final l'avantatge la teníem nosaltres. I el que vaig dir des que vaig començar la temporada, que jo tenia clar que la tercera era la vençuda, i jo, si em marco un objectiu, l'intento aconseguir, sigui com sigui.
La tercera, la bona. Mira, Adrià, ara al Twitch estàvem veient aquesta celebració conjunta que deies entre el Lleida i l'Oar. Va haver-hi aquest doble ascens català i, pel gràcia, és el colofó a l'etapa de Carol Carmona, que es tanca. Recordem que la tècnica marxa després de 6 anys plens d'èxits al carrer Boccaccio i culminats amb aquest ascens a or.
Quan quedaven 30 segons m'ha caigut el món a sobre perquè, bueno, m'he deixat la vida per aquest club. Treballant molt i molt dur cada setmana, cada mes i cada entrenament, igual que les noies. I tant jo com el meu equip ens mereixíem acabar en aquesta marena. Era el que sempre jo tenia al meu cap com a objectiu, i una vegada que ho aconsegueixes, doncs et derrumbes, i m'ha passat això.
Per cert, Adri, balanç de l'Oara a les fases, victòria en el debut contra el Rotavarri, derrota contra el Lleida, igual que en els dos duels de la fase regular de plata, i aquest triomf contra Colores Zaragoza. L'Oar ha quedat segon de la fase de grups amb 4 punts, els mateixos que el Lleida, per aquest duel directe que va guanyar el Lleida. El Lleida és el campió de plata oficialment, per això quedarà en el currículum i en la història.
Que no de la Lliga regular, que això és curiós també.
Sí, que no de la fase regular. I a més em comentava, Adri, per cert, si m'ho permets, que allà a Saragossa hi va haver un moment de confusió, perquè des d'algun delegat federatiu de la Federació Espanyola primer va comunicar que era l'Oar el campió, perquè es va fixar primer en el tema de la diferència de gols, després no, el criteri era de primer al gol particular.
Sí.
Per tant, Lleida campió de plata quedarà així oficialment, o Oar Gràcia subcampió, els dos equips que pugen a or, com dèiem, a les pistes.
Això, la part esportiva. La part financera, que és la raó de ser de tot, malauradament, després, per poder assumir o no, Oar és viable o no és viable? Perquè avui has conversat amb el president, amb el Salvador Gomis, i no pinta bé la cosa.
La conversa es pot recuperar al web de radiosabadell.fm. Pels que no siguin molt de mitjans digitals, demà, Adri, a l'Hotel Suís, podran escoltar més tranquil·lament les declaracions, les paraules, les valoracions del president de l'Oar, com deies, el Salva Gomis. Però vaja, per escoltar un tast i per comprovar com de fotuda ara mateix és aquesta situació perquè l'Oar pugui jugar a or la temporada que ve. Econòmicament, ara mateix, sembla impossible, a no ser que en els pròxims dies hi hagi un miracle.
Està molt, molt complicat. Per no dir-te un no definitiu, queden 10 dies d'intentar acabar a esprema les 4 idees que puguin voltar pel cap de la gent de la directiva. La qüestió és que nosaltres no ens ho podem permetre, i o baixa algú amb una vareta màgica que ens doni un cop de mà, o veritablement tindrem de renunciar a aquesta plaça.
Doncs és una pena, la veritat. 10 dies es marca de termini el president Salvador Gomis per intentar fer màgia i intentar que el que s'han guanyat a la pista es pugui després refermar els despatxos, però és morir d'èxit, i aquesta pel·lícula ja l'hem viscut aquí a Sabadell amb el Futbol Sala de la Pia en el seu dia, amb el Sant Nicolau de bàsquet, ara seria l'Oar Gràcia en handbol. És una llàstima que el que s'aconsegueix a la pista després, per com costa, i és normal, i no és cap pal ni cap crítica, o sigui, al final els clubs tenen la realitat que tenen i la humilitat que tenen, i el que no faran serà hipotecar-se per assumir una categoria que no és viable econòmicament. Per tant, però fa mal que la butxaca al final acabi condicionant el que t'has guanyat a la pista.
Demà, com dic, més àmpliament els detalls, però la xifra és una barbaritat, La diferència que necessitaria l'Oar és d'uns 150.000 euros més que el pressupost actual per afrontar aquesta temporada, o la pròxima temporada, a or pel senyor femení.
Doncs queda dit, 150.000 euros per un club com l'Oar, feu números. Simplement, ho remato i vaig amb el Waterpolo i amb el Vituri. I amb això ja acabarem avui aquest directe del Twitch i l'Hotel Suís, pels que ens escolteu ara ja via podcast.
teníem el juvenil masculí jugant campionat d'Espanya després d'haver passat per sectors a Saragossa a Alcobendas. Com li van anar les coses?
Sí, fase final a 8, realment meritoria aquesta temporada del juvenil a masculí i graciec. Finalment ha quedat 6è, no va poder accedir a les semifinals del cap de setmana, però en tot cas, gran temporada d'aquest primer juvenil masculí de l'Oar Gràcia, que com dic, ha quedat 6è de l'estatal.
Gràcies, Sergi Parr, fins ara.
Adéu, Adrià Arroyo.
Ell sí que el recupero, que ell sí que l'havia tingut abans amb els colorins, ha deixat el Sabadell primer, té.
Dóna'm els, perquè ja els trobava a faltar.
Pau Vituri!
Sabies, per cert, no sé si ho heu arribat a dir, que Àlex Gompi va fer l'assistència del 3-1 l'altre dia?
No.
Davant el Fabril?
Aquesta no la tenia controlada.
Ara estava fent aquí el repàs de l'UCAM Múrcia i... De fet, està el vídeo, al web de Ràdio Sabadell.
Saps què passa?
Estàs cagat. No.
Que porteu des de primera hora del matí amb comentaris històrics, estadístiques, etc, de dir, no, és que el Sabadell porta, ja en repassarem durant la setmana, però no sé quantes finals del playoff que no fallem, que som l'equip playoff, que sempre, quan arribem a promoció d'ascens, acabem pujant, que tal, i portem aquí, fregant el Malfari, el Carme l'hem de tenir a ratlla, però vaja. I també deies per via interna. Que Gompi ha estat al Sabadell aquesta temporada, però és que Luque va interessar el passat estiu també.
Està a punt de fitxar pel Sabadell, al final no es va tancar aquesta operació, però
també et dic,
però sí, va estar a l'òrbita.
Va estar lluny a nivell econòmic, perquè ens fem una idea també del que és UCAM Múrcia, perquè va considerar que l'oferta murciana era bastant millor que la que tenia sobre la taula en una primera conversa amb el centre d'esports.
Que ja havia jugat allà la temporada passada.
Sí,
al final
sí,
és la segona temporada de Luque allà, però bé, ens estem ara aquí anant per les blanques.
I venies a parlar de Waterpolo,
sí.
Imagina't. La nota discordant del cap de setmana, malauradament, després d'haver parlat ja de la festassa a Eibar, del sorteig que teníem avui al Twitch i a les Rozas amb el Sabadell, aparellat amb UCAM Múrcia, de l'ascens, que parlava ara el Sergi Parc, que el tenim aquí encara a l'estudi, de l'Oar Gràcia femení. Amb Waterpolo les coses no van anar tan bé.
No van anar tan bé, va haver-hi doble derrota a les finals de les divisions d'honor de Waterpolo. Ja vam anar informant també durant l'hotel, durant el Sabadell en joc d'ahir. I realment, començant pel femení, va passar en certa manera el de la final de la Champions al Pireu de fa un parell de setmanes, és a dir, derrota per la mínima de l'Astralpool femení davant el Sant Andreu, a més quedant-se ja sense marge d'error per evitar el triplet andreuenc. Bàsicament ara per guanyar la Lliga toquen el tercer partit. Aquest cop, però, sí que és cert que el desenllaç va ser polèmic, molt, molt, molt protestat a Can Llong. Ara de seguida veurem també la imatge al canal de Twitch. Però en l'últim minut atacava l'Astralpool. Hi ha una falta clamorosa sobre Simone van de Kratz, que no xiulen els àrbitres. Això acaba provocant una contra del Sant Andreu que deriva en el penal sobre Nona Pérez, que transforma Elena Ruiz.
Del 13-12 possible al
sí,
12-13.
Sí, o si més no, com a mínim, aquesta opció d'evitar la contra. Del Sant Andreu. Doncs al final estem parlant del 12-13 definitiu per les andreuenques i aquesta jugada feia referència al final del partit la capitana Mati Ortiz.
Jo crec que al final ha sigut un contraatac que estava clar. Òbviament, ja et dic, no? Hi ha coses que no depenen tant de nosaltres. Hem de fer aquesta lectura, no? D'intentar tapar tots aquests petits forats que se'ns escapen de vegades i lluitar amb tot, o sigui, lluitar contra el rival, lluitar contra el públic, lluitar contra els àrbits i tal, o sigui, al final crec que és una feina d'equip. Si volem ser les millors ho hem de demostrar a l'aigua i al final la Laura crec que ha fet aquí un bon moviment de sortir i jugar-se-la a fer un penal i per tant la balança doncs estava allà una mica 50-50.
Clavat,
aquesta.
Clavat la imatge i ara aquí la queixa de David Palma. Ara veiem una altra vegada.
Si no, Roger Benet ho tira enrere,
sí,
no passa res.
Més encara, una mica més enrere, Roger, per veure l'acció. Però vaja, que l'acabàvem de veure just aquí la veiem, mira.
Recupera aquesta pilota de Van de Kratz, que a més no la té a la mà. Hi ha dues jugadores del Sant Andreu que salten a sobre, això és falta. I no la xiulen.
Provoca la contra,
la contra
i al final,
i aquí, mira,
com deia la Mati, ha de sortir.
Sí, fa el penal Laura Arts, ni que sigui per allò de dir, mira, com a mínim a veure si tenim l'opció d'aturar el penal. Però bé, és cert que l'Astralpool va començar el partit amb un parcial en contra de 2-5 i que després va haver de remuntar. Però els últims minuts van ser molt igualats i al final va haver-hi aquesta jugada polèmica. Escoltàvem Mati Ortiz, per cert, Adri, recordem una Mati Ortiz que penja el casquet després d'aquesta final i que va rebre un emotiu homenatge en el descans del partit del masculí. Va estar acompanyada de la resta de l'equip i també de la Laura Ester, que el dia abans havia jugat el seu últim partit amb el Mediterrani. Per tant, pràcticament es retiren a la vegada dues grans amigues. I ara parlem del masculí, però escoltem aquest últim fragment de Mati Ortiz.
Encara no soc conscient del tot, perquè com implica doncs, jugar, ara mateix he sortit més cabrejada que una altra cosa, no? Perquè volia guanyar aquest partit i ja et dic, no per mi, sinó per l'equip i per la feina que estem fent, però òbviament és un dia especial, no m'esperava que fessin aquest reconeixement avui i home, doncs agrair a tota la gent que hi sigui i òbviament al meu club, que és el meu club de tota la vida, doncs aquest petit reconeixement que òbviament s'agraeix.
Doncs diumenge a les dues, no?
Diumenge a les dues.
Mati Ortiz mereix no acabar la seva carrera amb el desencís del Pireu i a sobre perdent aquesta final.
Tant de bo arribem al tercer partit. De dimecres de la setmana que ve seria a Can Llong aquest tercer partit. De moment ens quedem diumenge a les dues, al segona sala de Pere Serrat. Per tant, serà Sabadell o Sant Andreu-Sabadell i cap a la nova Creu Alta per aquest Sabadell-Ucamp.
I aquest maratonià Hotel Suís l'acabem amb el Keio Natació Sabadell, és a dir, l'equip masculí de waterpolo, o malauradament la 20a lliga de l'Atlètic Barceloneta, que ja és un fet.
Consecutiva, perquè crec que sí, en total són 25 del conjunt mariner. Estem parlant també d'una maratoniana jornada d'ahir a Can Llong, perquè això va venir a continuació. Realment un desenllaç previsible, venia l'equip de Quim Colet amb baixes, Alex Bowen fins Schuetze, però tot i això va plantar cara, va vendre cara a la seva pell, va entrar 6-7 l'últim quart, però la benzina va arribar fins on va arribar i al final va acabar caient per 7-12. Tot i això, Colet, el tècnic, marxava orgullós amb el seu equip.
Molt satisfet i molt orgullós perquè és una mica el que havíem parlat tota la setmana, sabíem que podia ser l'últim partit amb les condicions de més que estem, sabíem que tard o d'hora se'ns acabaria segurament la benzina, però bé, hem estat tres parts que realment els hem competit molt bé i a l'última la veritat és que hi ha hagut un baixón físic i que et fa cometre errors i evidentment ells poden seguir mantenint el nivell, el seu nivell, que és un nivell altíssim i per tant, ja et dic, crec que hem donat la cara jugant aquí aquest últim partit amb l'afició que ha estat volcada amb l'equip i bé, molt, molt content.
Per cert, agrair també les imatges de Televisió Sabadell-Vallès en aquest sentit. Cap de setmana de reciprocitat entre uns i altres. Dit això, és el tercer subcampionat de Lliga consecutiu pel Natació Sabadell, que aquesta temporada també s'ha quedat a les portes del top 8 de la Champions, ha estat semifinalista de l'Eurocup. Per tant, ha estat on s'esperava que estigués l'equip de Quim Colet. I ara, doncs, a l'espera de moviments a la plantilla. No n'hi haurà tants com el femení, en parlarem quan acabi la Lliga. Però, déu-n'hi-do, què hem d'esperar de la temporada que ve? Doncs respon Quim Colet.
Continuïtat segur. Ara, totes les cares segur que no estaran les mateixes cares perquè, perquè hi ha jugadors que tenen reptes personals, altres per circumstàncies, altres per qüestions esportives, etcètera, etcètera, però d'alguna manera sí que evidentment el projecte i volem sempre una miqueta més. Al final ja veurem al final com queda la plantilla i si hi ha més o menys canvis, no?
Remata ràpid, si us plau, Pau Vituri, que té molta pressa el Roger Benet,
no.
Vist ja la sortida dues vegades.
Mira, és que el tuit ja directament, jo crec que ja l'ha desconnectat.
No, continua.
Bé, és igual. Ja no sé ni on estava.
No, els canvis de la plantilla.
En parlarem la setmana que ve amb més calma, però així d'entrada, Adri, et puc deixar caure ja que marxen jugadors com Fran Valera, Javi Bustos o Xavi Tecles, el segon porter, que se'n va al Terrassa per ser primer porter. I ho comentarem amb més calma un dia d'aquests, però, atenció, torna Sergi Cabanes. Torna Sergi Cabanes, després d'un parell de temporades al Juc Dubrovnik. Serà un dels puntals, un dels fitxatges estrella d'aquesta temporada pròxima, 2025-2026.
Doncs un sabadellenc que torna a casa al seu club formatiu. Gràcies, Pau Vituri.
Que vagi bé.
I d'aquesta manera rematem 96 minuts i mig que hem fet de ràdio, de Twitch, en directe, amb el Toni González, amb la Rocío García, amb el Roger Benet i amb tota la redacció d'esports de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, ja ho sabeu, diumenge a les 6 Sabadell, Ucamp, Múrcia, anada de la final del play-off d'ascens a Primera Federació aquí a Sabadell, a la nova Creu Alta. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.